El físic i divulgador Stephen Hawking ha mort aquesta matinada. 76 anys tenia. Ha lluitat durant tota la seva vida perquè coneguéssim l'univers una mica millor, els forats negres, la gravetat quàntica i, sobretot, que aprenguéssim a relativitzar les coses. La malaltia que arrossegava des de ben jove, l'esclerosi lateral amiotròfica, li van diagnosticar amb 21 anys. El va deixar immobilitzat en una cadira de rodes, limitava la parla, com sabeu, el sentíem a parlar a través d'aquell ordinador, però no li va frenar una ment brillant. També això li va permetre no aturar la seva capacitat d'encendre'ns els cervells. Allà on anava creava gran expectació, també quan ens va visitar aquí a Barcelona l'any 1988.
Within a few years, we may have a complete theory.
Puede que tengamos una teoría completa dentro de pocos años.
We shall really understand the relation between the large and the small.
Entonces entenderemos de veras las relaciones entre lo grande y lo pequeño.
Aquí el sentíeu, traduït per la seva dona, plantejant un dels grans reptes dels físics, que és unificar les diferents teories del nostre entorn. Hawking era també un gran divulgador, amb molts llibres a l'abast de molta gent, i per això hem volgut parlar un moment amb el nostre divulgador científic, màster en astronomia i astrofísica, el químic Joan Anton Català. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Mònica.
Què ens deixa Hawking? Perquè ara segur que ens està escoltant gent doncs, que es vol fer d'alguna manera la idea de la pèrdua que representa aquesta veu, no?, de la ciència.
Mira, per resumir-ho molt ràpid, ens deix la figura, per mi, més bèstia que hi ha hagut a la ciència des de l'Einstein. Ens deix molt de coneixement, els temes de Big Bang, ens ha explicat el Big Bang, ens ha explicat els forats negres, ha intentat unificar, com ara sentíem, les teories de l'univers amb les teories de la quàntica, de lo més petit, però sobretot ha estat un home que ens ha inspirat amb les seves xerrades, amb els seus llibres, i ens ha emocionat molt.
Joan Anton, llegia algunes frases seves en els obituaris que està publicant naturalment la BBC a Gran Bretanya. Era un dels grans científics, però també persones, i tot ho relativitzava, és a dir, he llegit que deia, escolta, la meva teoria dels forats negres, a saber si mai es podrà demostrar, no?
Sí, era molt irònic, tenia un to irònic que també feia que les seves xerrades i els seus llibres, de fet, quan els llegeixes, està ple de frases d'aquest tipus. Se n'enreia bastant una mica de tot, i això també el posicionava, li donava una força amb les seves explicacions i les seves teories, perquè era el primer que es feia autocrítica, sobretot tot el tema de la ciència en general i fins i tot dels seus propis descobriments.
Escolta, Joan Anton, i una de les altres coses que ens advertia, i sobretot en els darrers anys de manera insistent, era haureu de marxar de la Terra abans de 100 anys, vull dir, espavileu en la investigació de l'espai, perquè els vostres invents, la vostra tecnologia, us ho farà esclatar tot, entre altres coses.
Sí, també era molt crític en això, en com estem tractant el nostre entorn i el nostre planeta, i ell vaticinava això, deia, o ens espavilem o haurem de marxar més ràpid del que teníem previst marxar d'aquest planeta, perquè ens ho estem carregant tot. Era molt, molt crític amb el tema de la cura que li estem donant i el respecte que li donem al planeta.
A tots els diaris britànics, arreu, se'n fan ressò. The Guardian, l'estel més brillant de la cosmologia moderna, mor als 76 anys. The Mirror, el professor Stephen Hawking, l'aclamat físic teòric britànic, mor en pau a casa seva, el The Sun, la mort d'un geni, Daily News, mor el professor Hawking, 57 anys després que fos diagnosticat d'aquesta malaltia. I dèiem, Joan Anton, que això mai li va impedir ni el sentit de l'humor ni tampoc la capacitat de comunicar-se buscant la manera de fer-ho a través d'aquell ordinador, no?
No, al revés. El que segurament va passar és que aquest hàndicap que tenia, un enorme hàndicap, el va convertir en un extraordinari pensador. Sí. És a dir, el va obligar a utilitzar la ment com segurament ningú altre més ha pogut utilitzar, fent paradoxes, inventant-se idees i exercicis mentals que el portaven justament a les seves prediccions, en base simplement a un exercici mental molt profund al qual es veia obligat.
Et demanarem, Joan Anton Català, que vinguis cap aquí a les 10 per acabar aprofundint una mica en la figura de Stephen Hawking, amb altres veus també, i sabem que ja ens has dit que faràs aquest esforç i t'ho agraïm molt, però ara, que segur que ens està sentint gent des del cotxe, volem que escoltin què va passar quan es passejava Stephen Hawking per les Rambles el 1988. Sentireu com un botiguer li explica que el seu llibre Història del temps temps, es podia comprar en l'edició en català. I com ell s'alegra, atenció, de veure que el seu llibre té un gran interès, però sobretot en comprovar que està a la venda al costat de les revistes pornogràfiques.
Moment. En Catalan Edition.
I'm pleased to see my book on sale alongside Pornographic Magazine. It shows people are really interested.
Ell diu... Ah, Joan Anton l'ha sentit, no? Diu,
sí, sí.
Estic content que estigui al costat de les revistes porno. No pas perquè a ell li interessi el porno, sinó perquè això vol dir que tenen gran interès, no? Si, sí. Si està al costat del porno vol dir que funciona, no?
Sí, és aquest to irònic que dèiem abans.
Joan Anton Català, et rebrem aquí amb els braços oberts per ajudar-nos a valorar aquesta pèrdua pel món de la ciència. Fins després, una abraçada.
Bé, gràcies, fins després.
Fins ara.